t'agrada la música americana? Country music, western swing, bluegrass, southern rock. Music City, el teu espai de música americana, cada divendres a les 10 del vespre a Ràdio Piera, 91.3 FM, il·luminant la comarca de l'Anoia.
Hi ha històries que no s'expliquen a plena llum. Hi ha veus que només se senten en el silenci. Hi ha portes que mai s'haurien d'obrir. Però nosaltres ho farem. Els dijous, a les 10 de la nit, Ràdio Piera presenta Ones Ocultes, amb Frank Miral.
Parlarem de parapsicologia, paraciència, ocultisme, esoterisme, tot allò que té a veure amb el misteri.
Ones Ocultes, els dijous a les 10 de la nit, amb un episodi nou cada 15 dies a Ràdio Piera i al podcast de radiopiera.online.
Mireu amunt, aixequeu el cap i alceu la mirada cap al cel. Sereu un més dels habitants de Barcelona, si voleu, perquè des de fa uns dies que els turistes i no tan turistes d'aquesta ciutat tan nostrada fan aquest gest d'aixecar la mirada cap al cel de l'Eixample. 172 metres i mig d'altura coronats per una creu monumental de quatre braços que ja llueix amb tota la seva fúria de vidre i llum. S'ha inaugurat per fi la Torre de Jesús, el cim de la basílica que culmina just quan commemorem el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. I l'espectacle visual, s'ha de dir amb honestedat, ha estat colossal. Drons dibuixant la silueta de l'arquitecte, jocs de llums de fira i una exhibició de potència global que projecta la marca de la ciutat a tot el món. L'orgull d'una Barcelona de postal i de record d'Instagram, si voleu. Però quina diferència entre la delicadesa i qualitat catalanes i el provincianisme i vulgaritat d'altres jocs, oi? Però darrere d'aquesta pirotècnia, quan els focus oficials s'apaguen, la realitat de baix a la terra ens ensenya les costures d'una ciutat malalta de contradiccions. Perquè mentre a les altures es demanava pau i amor, el món davant les màximes autoritats de l'estat de l'església a sota, a les naus del temple, es coïa un menyspreu profund cap a la identitat i la llengua del mateix geni que va dissenyar les pedres. Quina colpidora paradoxa, quina vergonya, oi? Estem homenatjant un arquitecte que va ser un fervent defensor de la catalanitat, un home que fins i tot va acabar detingut per negar-se a parlar en castellà a la policia, i el patronat i la Conferència Episcopal Espanyola preparen un acte litúrgic on el català s'havia de rebregar fins a convertir-lo en una presència folklòrica i marginal. I en vist de tot plegat, la figura omnipresent del cardenal Joan Josep Omella. Ha estat gloriós, per dir-ho d'alguna manera, veure l'arquebisbe de Barcelona intentant apagar l'incendi, sortint allà els micròfons que s'encenien fogueres on no n'hi havia i demanant confiança perquè el papa Lleó XIV, un home políglota, per cert, faria el favor d'assegurar quatre paraulotes de compromís en l'idioma del país. Un menyspreu des dels propis despatxos de la Mitra de Barcelona que ha hagut de corregir a correcuita la mateixa pressió popular per salvar els mobles a l'altar. Però, és clar, com que la ferida de la llengua continua oberta, la por a la dissidència va fer saltar totes les alarmes del sistema, i és aquí on la paranoia es va transformar en vergonya. Gairebé 600 cantaires de 13 corals del nostre país van ser expulsats de mala manera de la basílica enmig del dispositiu policial. El motiu? Que les forces de seguretat van ensumar un crim d'alta traïció. Havien amagat estelades de paper a les partitures amb la intenció de cantar els segadors, al final de la missa. 600 persones, veïns, veïnes, joves, grans de les nostres entitats corals, tractades gairebé com a delinqüents, perseguides pels bancs i arraconades a les rampes d'accés a un cordó antiavalots, com si la llengua i els cants dels catalans fossin un perill públic per la pau dels despatxos. Això no és seguretat, això és un abús i un insult a la nostra cultura popular. I mentrestant, a les primeres files, el festival del cinisme dels nostres polítics, autoritats de tots els colors somrient per a la foto oficial, aplaudint uns valors humans de façana que l'endemà s'oblidaran de defensar el carrer, mentre es tapaven els ulls davant la intimidació que es vivia a pocs metres de l'altar. Cal recordar que el papa s'oposa a l'avortament, a l'eutanàsia i al matrimoni homosexual, però els nostres polítics no tenen cap vergonya en aplaudir-lo i lloar el seu missatge. Tot plegat, pagat amb la catifa de milions d'un temple que ja no té res d'expiatori, sinó una multinacional turística global que explota la ciutat i aixafa la seva pròpia gent. Gaudí deia que primer l'amor i després la tècnica, tots ho vam veure. A la inauguració de la Torre de Jesús hi va haver molta tècnica, molts milions i molts drons, però el respecte a la llengua, a la cultura i al poble es van quedar fora, encapsulats per una policia a les ordres de l'amo espanyol. I sí, els catalans de les pedres en fent pans i han sabut crear un espectacle de Déu i de Déu per al món, mentre l'espanyolisme ha provocat una trista vergonya a peu del carrer. Bona nit, amics i amigues de Piera i Contrades, pròximes a Piera. Avui a la última tertúlia de la temporada dels dijous. Els controls, el Màrius Montmany, com sempre. I aquí a la taula tenim l'Enric Escallol. Bona nit, Enric.
Bon vespre.
Bon vespre. I el Cisco Escudero. Bon vespre, Cisco.
Molt bona nit.
I un servidor que us parla, Nicolau Sogrera, a l'espera de que vingui el senyor Jordi Quintana, que en breu ens ha dit que ja està aquí amb la seva supervelocitat ultrasònica. Enric, deies, comentaves mentre escoltàvem el davantal, se li diu, no?, això, l'entrada aquesta al davantal, que podries fer un embut, un resum, un com ho has dit, això ho podries fer passar tot el que hem viscut, no?, per un embut. Digue-ho tu, sisplau, explica-ho.
Un exercici de condensació, de concentrar-ho tot, i al final s'acaba amb un... Que n'aprenguin!
Estil la porta, eh?
Estil la porta, sí.
Que n'aprenguin, sí,
sí,
no?
Sí, a vegades hem baixar a la trinxera per dir les coses
clares. Jo tinc informació de les corals, eh?
Ah, doncs mira.
També, parlem-ne.
Resulta que la coral de la Salle estava... dins dels cantaires són, hi havia diverses corals, no?
Sí, 13.
Els de la Salle hi eren, a la Salle d'Enginyeria, d'acord? I resulta que Enginyeria ara a la Salle tenen també filòsofs. Entre ells hi ha un que es diu Grau Pere, no sé si us ho sap.
Hombre!
Si aquest es va presentar al sí, senyor. Jordi Grau Pere.
Exacte, és una mica indep aquest noi. Però és filòsof. I canta la coral de la Salle, de l'Enginyeria de la Salle. I quan estaven allà uns, no sé si Mossos o els altres, van preguntar, aquest, qui és aquest? I què fa aquí? I sempre ve, ha vingut ara. Val? I a partir d'aquí es va començar a liar la troca. Entre altres coses també perquè uns altres van dir, em sembla que hi ha uns que porten els segadors. I es van xivar els bisbes. No?
El que comentava abans, Enric.
Entre això, i que la Pasma va veure el Grau Pere, aquest xar, el xaval està... fet pols, perquè pensa que és per culpa d'ell que es va liar aquesta tangana. Els primers que van envoltar van ser els de la Salle. I els van treure fora. En principi, es pensaven, bon, ens deuen anar preparant per sortir allà, per sortir a cantar davant. No. Els van allà i els van fotre al carrer Mallorca. Perquè, a més, un cop van estar allà fora, uns van començar a cantar els segadors, també, bé, per la cara, no? I em deia una noia de la Salle, diu, ostres, llavors hi havia un de la Policia Nacional que deia, estan cantando, mi capitán, mi coronel, mi hòsties, estan cantando, estan cantando, allà darrere, no? Vull dir...
Al paredón!
Coses, a veure, cantar els segadors és un crim? Evidentment que sí, és un crim. Si no, per què es posen tan nerviosos? Ja està, ja ha acabat.
És bona aquesta, no? Sí, clar que és un crim, des del seu punt de vista. És una cosa que moltes vegades hem dit en aquest programa també, que, reitero, no? A vegades mirem les coses des d'aquí quan les hem de mirar des d'allà. És a dir, què en pensen els d'allà, què fem aquí? I, per tant, s'entén moltes coses, no? No és tan important. Bueno, és que des d'allà sí que li donen importància. Per tant, fan el que fan moltes vegades, no? I per nosaltres no és un crim cantar els segadors, és el nostre himne i punto, però per ells és un crim a la humanitat, a la humanitat, vamos, és absolutament...
Òbviament és un himne que porta una connotació política,
sí, però,
adherida.
Però fixem-nos...
No, que si haguessin cantat el meu avi o haguessin cantat la Santa Espina...
potser
hagués estat una altra cosa, però...
Però fixa't com a mi hi ha un himne que em fascina, que és l'himne d'Escòcia, però l'himne no oficial d'Escòcia, que és molt curiós. Tenen un himne oficial, que, bueno, Déu-n'hi-do, però tenen un altre, que és el que canten a cada partit de rugby dels Sis Nacions, que tot l'estadi, o sigui, només surt la gaita i no hi ha música, o sigui, la canten a capella tota la gent, és espectacular, si no l'heu vist mai us el recomano. Mirar només l'inici d'un partit de rugby dels Sis Nacions a Escòcia, perquè és brutal.
Perdona que no m'ho apunti, eh?
No, ja està, està. Però el que diu aquest himne no oficial és que li, vamos, que matxacaran el rei d'Anglaterra. O sigui, bàsicament que se n'en foten d'ell, que és un
salvant
bufó.
Salvant les distàncies...
Que és un bufó...
Seria una...
Se'l foten, eh?
Vull dir. Salvant les distàncies... Ho dic una mica com una cançó que ja no pertany a l'autor, sinó que és una cançó del poble. Seria l'Estaca?
No. Se n'en fot el rei d'Anglaterra.
No, se n'en fot absolutament. No ho dic pel missatge pròpiament, sinó ho dic com a
peça musical. Que no és un himne oficial, sí.
Que és un himne no oficial.
Sí. És com si cantessin l'Estaca al Nou Camp, per diàlogo, no?
Exacte.
O sigui, no cantem els segadors i cantem l'Estaca, no? Sí, però amb un contingut molt bèstia. I això ho respecta. O sigui, i l'altre dia, aquest any, és el que sé, Escòcia i Anglaterra, i els anglesos aguantant sense cap problema i se n'enfotien del rei, eh?
Com que parlen tan raro, igual no entenen el que diuen.
També és veritat. Però bueno, què us va semblar? O sigui, perquè jo diguem-ne que vaig viure una realitat múltiple, no? Per un costat, el que deies tu, que n'aprenguin, no? Jo, quina diferència entre Madrid i Barcelona, allò que dius, noi...
És que no, fa vergonya està comparant-ho.
Sí, no? Digo jo, i mete un gol, el Manolo Lama, mete un gol, i amai, mareta, la mare d'Altano.
No sé.
Un gol a la pobresa!
No, però... Però jo ho respecto, senzillament. Són des d'allà que ho viuen amb una...
Complexa d'inferioritat.
Sí, exacte, un complex d'inferioritat permanent, continu i sostingut, saps? Vull dir, sí, bueno, doncs, ho hem d'assumir que ens veuen així, però estan sumisos, sempre ens miren de reull i aquí els podem estar gots.
Aquest és el problema, és que fem ràbia.
Sí.
Si no féssim ràbia, serien com els bascos, que mataven a tot Déu, però no passa res.
De fet,
majos,
saps gent? Que els fot ràbia el que deia l'Espartero? El que he dit a la frase de la, quasi al final, aquella frase de l'Espartero de los catalanes de les pierres fent panes, sembla una frase feta així, però va per aquí el tema. És a dir, com que som capaços, literalment, aquesta vegada, de les pedres, fotrem pans, perquè els turistes que vindran fotrem bastants pans, això els hi enrabia una barbaritat. Diu, però si els teníem aquí ofuscats, hem acabat amb ells, des del 2017 no aixequen cap, i són capaços de fotre això, sense barba. Encara tenen ganes de fer aquestes coses, no? Això fot molta ràbia.
Escolteu, també em vaig enterar, que jo no sabia això, que els pisos aquests que estan afectats, que els han d'enderrocar per l'escalinata de la Glòria...
Que els havien comprat més baratos.
Però és que a l'escriptura ho posa. Està a l'escriptura, això.
O sigui, perquè ja estava afectat.
Sí. L'escriptura ja diu, aquest pis...
No,
quan s'acabi la Sagrada Família, aquest pis s'ha d'enderrocar. I el comercial de turno va dir, bueno, a l'any 50 la Sagrada Família.
Sí, ningú està posant una pedra aquí.
Cap al 2400, igual aquests pisos ja han caigut sols, no?
Per tant, està posat a l'escriptura...
Això m'han dit. Per tant, si ho volen, ho poden executar. A banda del remover que es muntarà, això és una altra cosa, no? Però es veu que sí.
Bueno, no hi ha res que no se solucionin calés, no? En aquest cas, i al final això són calés. Si tu aportes un pis millor, ja està. No hi ha massa dubte. Ah, si a més a més tenen la raó de l'escriptura, ja ara hi t'explico. M'entens? Vull dir, per menys això, coses...
A veure, m'ho han dit, no és, jo què sé. Però vaja, té sentit,
jo, que sí que havia sentit a dir és que quan es van comprar estaven com un preu sota de mercat perquè era una zona afectada.
Llavors, mira, com les urbanitzacions, no? De Piera.
Ara
es diuen barris.
Les dues coses sumen. Doncs jo us explicava que tinc aquesta doble vessant de la visita, perquè per un costat els 10 minuts aquells van ser gloriosos. O sigui, poques vegades he vist per televisió un espectacle tan ben parit com aquell, que dius, noi, m'aixeco i aplaudeixo, no? Però per l'altre costat, tot això de la llengua... El papa vindrà aquí i no farà la inauguració en català, ni tan sols això. A l'Omella dient que no té més importància, aquell mossèn de no sé quina parròquia de Sant Agustí dient que el castellà és la llengua que no s'unirà a tots i que tots l'entendem. O sigui, cap res, cap amor cap a la nostra cultura, saps? No.
Però jo penso que això és que ha hagut una patinada, perquè al Vaticà els papes tendeixen a parlar totes les llengües. Se'n parlen italià, per començar, si sí, no no seria papa.
Sí.
Parla espanyol, perquè va estar no sé quants anys a Perú, i parla anglès. Un tio que parla tres idiomes, i dos d'ells...
Llatins.
Dius, ara llegeix això en català, doncs vale.
Jo,
o en francès, o en romanès te llegeixo.
I ja està.
Sense problemes. No sé, jo suposo que aquí l'Omell ha volgut marcar... Paquetillo, i perquè el Vaticà, escolta, són els reis de la diplomàcia, són els reis del cadàver.
I tant, I tant, i tant.
De fet, s'ha demostrat, no? Al final ha parlat en català i tant com ha sigut possible.
I els milions que s'ha costat això, com ho veieu, això? Realment, o sigui, evidentment tornarà amb una inversió perquè la imatge que es va donar per televisió va ser brutal i la gent vindrà a veure-ho, però és el que volem? És a dir, jo no dubto que els, no sé, quants milions es van gastar, 30, no sé, és igual, retornaran amb escreix en turisme. Però és això el que volem?
Ai, no sé.
Jo és que, perdona'm, però ni fred ni calor, ja vaig disfrutar-ho molt, però
ja està.
Ni fred ni calor.
Ho dic perquè jo ho relacionava, no sé si us en recordeu, em sembla que va ser abans de la tertúlia, però no vam parlar, un informe que parla de la situació laboral a Catalunya, un informe Fènix, no sé si l'heu sentit a parlar, que va sortir fa 4 o 5 setmanes, que parla directament de com tot el que està venint ara, amb jo dic així tranquil·lament, amb immigració, el que s'ha de fer és pagar-los un sou per sobre del que estem pagant ara, perquè és que si no, no compensen les despeses de seguretat socials. És a fer l'estudi econòmic, eh? No m'invento jo, és el que diu el de Llonses, no? I llavors, clar, si estem potenciant també una cultura, un turisme, diguem-ne, de només venir a visitar i gastar el menys possible, o un turisme que exploti aquests treballadors mal pagats, al final tindrem més treballadors mal pagats, amb la qual cosa encara tindrem, la cosa anirà pitjor. Llavors, hosti, no sé ben bé que si volem un país de cambrers o de científics.
Jo és que, clar, soc del món del productiu. Un país de cambrers no porta enlloc, porta la misèria, acabarà la misèria. I anem cap aquí?
Sí, sí. Jo crec que el monstre ja s'ha creat.
Per què no podem?
Això és el que diu l'informe Fènix, eh?
Sí, el monstre ja està creat.
Però és que també, però fixeu-vos-hi que en el mundillo dels polítics, això de fabricar no està gaire ben vist. No està.
Produir no
està ben vist.
Jo no paro de veure moviments de terres i de grans polígons industrials enormes, a tocar de piera, però polígons, polígons, no quatre naus arrenglarades.
Logística.
Tot logístic.
Això, i treballen
20.000 metres, 17.000 metres, 40.000 metres, i això?
Automatitzat i treballen quatre.
Sí, treballen quatre.
I els quatre a 1.300 euros.
No, esclar, perquè sí. Ho pot fer qualsevol el que fan aquesta gent. Sí. Doncs,
tot logístic, és una barbaritat, el sector aquest. I en canvi, busques producció i cada cop hi ha més deslocalització, està molt complicat.
Llavors, és molt curiós, de vegades quan et diuen les coses amb aquesta sinceritat, amb aquest realisme que us diré ara, hòstia, em vaig quedar sobtat, no? Perquè deien, no, hem de pujar el sou base, perquè el sou base ha de compensar les despeses socials que provoca aquesta persona i les que deriven d'ella. És a dir, si jo no cobro 2.000 euros, si el meu fill va al metge, jo vaig al metge o el que sigui, no? Doncs això té un preu, no? Llavors ells van fer un càlcul econòmic, que jo me'l crec o no me'l crec, és igual el que es posen ells, i dius, no, s'ha de pujar el sou base, em sembla que va ser 1.650 euros el sou mínim, val? Per començar a compensar, no? I llavors, clar, i la pregunta que li feia un que els entrevistava deia, bueno, però llavors, si s'ha de pagar 1.650 euros de sou base, moltes empreses plegaran perquè no poden pagar aquest sou, no? La resposta va ser
1.600, vindran a ser gairebé uns 3.000, eh?
2.200 de...
Més del 30% de la seguretat social.
2.200, 2.300. I la resposta va ser, i?
I? Ja.
Que tanquin.
Sí,
no. És a dir... Vaig quedar-me, joder, que està dient... Saps jo que dius, et quedes per la ràdio i dius, hòstia, què està dient aquest senyor, no? Va dir, no, escolti'm, si una empresa no pot pagar això, que pagar això és el que interessa al país per poder tirar endavant, per no anar a la quiebra...
El gran problema que tenim és doncs, que qui ha de defensar això, malauradament... no s'ha aixecat mai a les 6 del matí. I no és que no s'hagi aixecat a les 6 del matí, senzillament no entén com funciona la dinàmica productiva. El que se'n diu napancar, no? Ja no una fàbrica, sinó el concepte, doncs, de
fabricar per vendre.
De fabricar.
Per vendre.
Entens? Qui decideix això? Oficines, funcionaris, despatxos, polítics,
professionals, que no han fet res més amics. En la vida, que està viure exacte. Dins del partit i creixent.
I aquests ho decideixen. I això forma part del... És un gran engranatge on tots aquests pinyons no ajuden, sinó que giren pel seu propi benefici.
Però per
giren tant, pel seu propi benefici.
Però llavors entenc, Enric, que com que ja estàs parlant de que...
Però és que el monstre està creat,
faran,
eh?
Vol dir que, en certa manera, potser no és la solució única, però estaries d'acord amb això que diu aquest informe, el que t'estic explicant ara, eh? Vull dir, no,
sí,
no, té...
no, estaria d'acord. És una obvietat. És que no diu res més que una obvietat. L'ideal fantàstic seria que... aquesta mà d'obra no qualificada, per dir-ho d'una manera, cobrés més, perquè això reverteix a l'economia, òbviament. Però quin empresari dirà, hòstia, jo haig d'arriscar tant per cobrar tan poc? És a dir, al final un empresari el que fa és arriscar. Uh-huh. És arriscar, eh? Amb unes estratègies i amb un caler a la butxaca. Jo poso el meu caler aquí perquè sé que d'aquí X temps això s'haurà multiplicat. I jo vull que es multipliqui per X. Si aquesta X és petita i no és atractiva, els calés me'ls quedo a la butxaca. I d'aquí no es mouen. I ja està. I en lloc de generar llocs de treball, àlies riquesa, jo, per mi no patiu, que jo ja tinc calés, no? Sí, és a dir, l'empresari, al final, per mi no us preocupeu.
Hi ha una altra cosa sí. Sobre això. Sobre l'efecte que té el turisme a Barcelona, que jo no entenc per què no se'n parla. Mireu, avui he estat amb un comercial que havia estat a Onda Ràdio. Te'n recordes d'Onda Ràdio, tu?
Sí, a la Gran Via.
Allà a Gran Via.
És Ariston, això, eh?
Aquest xicot ara està a Burf. Bueno, el cas, em deia, aquell local costava gairebé 6.000 euros al mes de lloguer. Hòstia. Doncs, bueno, no t'estranyi, clar, és un local gran, molt cèntric, arran de Gran Via. 6.000 euros al mes. Ara hi ha un paqui, allà. Hi he passat diverses vegades i està buit.
Bueno, és diner negre, clar.
Però, a veure, d'on surt aquest diner negre? No pot sortir d'altre lloc que no sigui blanqueig de drogues,
claro.
De la màfia. Claro. Per tant, el fet que Barcelona sigui tan turísticament atractiva permet que es creïn aquests súpers amb l'aparença que fan coses, però en realitat, jo vaig comptar, no pot ser que hi hagi tants súpers aquí que paguin el que val un lloguer a l'Eixample, arran d'Eixample, el que val això. Aleshores penso, el turisme està portant no només mà d'obra barata, sinó la implantació de màfies de tota mena i de tots colors que blanquegen a partir d'aquests locals.
Pagues el 21%
i comences a blanquejar.
Pagues el 21%, o sigui, de cada euro pagues el 21% legal, bueno, i ja tens el 79% per tu.
Tot l'altre és
per tu.
I no, jo no sé per què, si és que jo tinc una visió de les coses diferent, però suposo que això ho ha d'estar veient la policia i els que en saben d'això.
Bueno, el fet es vegi, el que tu dius és que ja s'ha fet una moratòria per no crear més comerços, no?
Sí, esclar,
24
però,
hores, no?
Escolta, a l'empresa cada dos per tres tenim inspectors d'Hisenda.
Sí, sí.
De treball.
Sí, sí. Però això tu...
Per què no poden anar inspectors d'Hisenda aquí?
Perquè tu ho has dit, tu ets productiu.
Ah.
Aquí està el gran problema. Aquí està el problema. Jordi Quintana, bona nit.
Ei, Jordi.
Què tal?
Bon vespre.
Que es fas un resum del Mundial, de la
Copa. Sí, però primer deixa'm dir una cosa. És que s'estava sentint per la ràdio, però clar, he sentit que ja havia començat i potser el que us diré no... Jo és que discrepo d'una petita cosa només... El discrepament.
Aquí està la gràcia.
És bo,
aquí està la gràcia. És bo.
No estic d'acord. Fot el camp, desgraciat. Que...
Jo no estic d'acord, però bueno, va.
Ben fet. Quan parlem de tot el tema de la Sagrada Família i el volum de percentatge de milions d'espectadors que ho han vist, i de lectors, i de tot plegat, no és només pel turisme, que també. Amb el Pasqual Maragall li van dir l'any 93-94 a Nova York, vigila, amb el turisme perquè s'escaparà de les mans. Per això no hi anava ni Déu. I en canvi amb els Jocs Olímpics va començar a venir gent i van dir, no, tranquil, que això és bo, que... i va ser un desastre. No és per això, és pel prestigi de ciutat. Gràcies a Barcelona 92 es va poder muntar ICREA, que és un exemple biomèdic que va fer el Mascolell, entre d'altres, mig privat, mig públic, que ha donat una quantitat de biomedicina brutal. I el prestigi és per venir a Barcelona. Com van fer el càsting per dir anem cap a Barcelona, gent de San Francisco, d'Austràlia, d'on sigui, on vols anar? San Francisco, Austràlia, Nova York, tal, deien Barcelona, el clima, la festa, un tio jove, a més, i el Barça. I Barcelona, a més, et queda al cap. És un màrqueting total, és a dir, el turisme és dolent, però això és bo. Barcelona, com a marca de ciutat, és importantíssim que vagi bé.
Si em permets un moment, discrepo ara que tu del turisme sigui dolent. No, no, no.
No, no, és dolent.
El turisme barat és dolent.
La massificació és
dolent. I la massificació turística
és dolent. El turisme és bo. I hi ha gent molt bona que no té cap culpa de que la gent la pedregui quan gent que després, fa 4 dies han anat a París, eh? Vull dir que és un altre també. Però és aquesta la història, tenir prestigi de ciutat. Abans Barcelona, tots tenim una edat similar... Barcelona era provinciana, la gent deia Madrid, capital d'Espanya. Ara vas a qualsevol lloc del món i Barcelona ho coneixen. Per això hi ha el circuit de Barcelona i no de Catalunya. Per això volíem fer a Tarragona aquell complex d'Eurovegas que s'havia de dir Barcelona, tot i fer-lo a Tarragona, perquè la gent el que vol és el nom de Barcelona, i això és molt important per tenir una ciutat. Després s'ha de gestionar molt ben gestionat, eh? Per descomptat. Però és interessant tenir una marca global bona. Si ho fas malament a l'hora de gestió, ja has begut oli. Això ja s'encarregaran aquests que no es lleven als 6 del matí. Però s'ha de fer ben fet. Per això imagino que hi ha gent que entenen a fer això. Però tenir marca global, la gent diu Boston i se'n recorda. És una ciutat petiteta com Barcelona. Sí, sí. Està al costat de Nova York. I
però ja la tenim,
sona.
La marca.
No, s'ha de mantenir.
Pensa, això estic totalment... Això dèiem d'allò de les pedres en fan pans. És a dir, és un altre exemple de que de les pedres han sabut fer pans. I la marca... Perdona, aquí
intervé. No, vull dir només una cosa i callo ja. Sí,
no, però és que la fama s'ha de mantenir.
Aquí anava jo. Anava amb el tema de la Coca-Cola i el McDonald's. Tu creus que el McDonald's i la Coca-Cola han de gastar-se no sé quants mils de milions d'anuncis?
Sí, si no ho fan, s'obliden.
És a dir, Coca-Cola, que la coneixem de fa 140 anys i els més bèstia que hi ha, i tothom sap el que és la Coca-Cola, poden gastar-se milions en campanyes de publicitat.
Cert.
I McDonald's també, i anar al Mundial de Futbol, a la NFL, a qualsevol... I això són mils de milions en publicitat. Però si no ho fas, te'n vas a baix, pel pedregar. És espectacular el que fa l'oblidament de les coses. La gent s'oblida ràpid de coses que han triomfat i has dit mai més a la vida això anirà avall.
Això no li has d'explicar, ell és comercial, eh?
Sí, però...
Que les parteses estan a tocar a la gent, hola.
Sí.
Que hay de lo mío, no?
Que hay de lo mío, exacte.
Que hay
de lo mío.
O passar però, a saludar només,
però,
no?
Però personalment, a mi, que Coca-Cola patrocini el Mundial, no m'influeix si vaig a la cantina a fotre'm una cantina.
No, creus que no t'influeix?
No, però
està aquí al darrere.
Bueno, recordes la marca, m'entens?
Sí, però... hi ha una cosa més. El màrqueting hi ha una cosa molt diferent. És a dir, en màrqueting, encara que tu et sembli... Tu vas allà i dius, sí. Coca-Cola, vaig buscar la Pepsi de casa.
No, a vegades la Coca-Cola està... jo crec que el motiu principal de que Coca-Cola estigui patrocinant el Mundial és per evitar que se n'hi foti una altra.
No, per això mateix. No, és el mateix.
Per evitar que s'hi voti la Pepsi.
Si em permets, Estats Units és a l'inrevés.
És el mateix, també. Els
Estats Units es ven més la Pepsi que la Coca-Cola.
Sí,
però, per tant, el que fa la Coca-Cola és guanyar el territori de la Pepsi.
És el mateix.
Perquè ven més Pepsi als Estats Units.
Però tu no vols perdre el teu target de mercat. No pots perdre el teu nicho de mercat. No pots perdre'l. Per molt que veguis Coca-Cola a l'Índia, a Xina, a Taiwan, a Iran, segurament, amb un nom àrab. Tu vols vendre, i si se't pot la Pepsi al davant i has begut oli, i estem parlant potser la millor d'una cosa petiteta, però la suma, les grans multinacionals només pensen en fotre quartos.
I dediquen molts recursos.
I el que hem dit abans, que la gent es mata fent estalles de futbol, això els hi bufa a molta gent. Volen fer calés. Si ho fan, és perquè funciona, i Barcelona s'ha de promocionar.
Mira, l'exemple més clar del que estàs dient tu, Jordi, és que jo ara tinc ganes d'anar a veure la Sagrada Família quan fa 10 anys i vaig anar amb la meva germana, m'entens? Igual que la meva germana va dir, Nico, em faria molta gràcia agafar el bus turístic. Vaig pensar, la mare que et va parir, tio, ara he d'agafar el bus turístic per acompanyar-te, no me jodes.
És divertit, sí.
El vaig agafar i vaig passar.
Sí, jo també.
I ara tothom que ve a Barcelona a visitar-nos dic, agafeu el bus turístic i passegeu per Barcelona que val la pena, no? Doncs fa 10 anys o 15, no sé, vaig a veure la Sagrada Família i després de veure-ho de l'altre dia tinc ganes de tornar-lo a veure. És a dir, per un costat critico tot el que envolta això, la llengua, els calés, tot el que vulguis, no? Però per l'altre costat, ostres, aquest tros de monument i l'espectacle que vam viure de 10 minuts va ser extraordinari.
Per ser una pregunta, els colors del Gaudí eren blaugrana, exactament, o què?
Ah, o... bueno, no sé, sí, curiós, sí, bueno. Poder ser els que es veu millor la nit o no sé, alguna
mira,
cosa.
Podria ser, si vols anar a veure els colors del Barça en una església, ve a Santa Maria del Mar. Amb un dels vitralls que hi ha al costat, crec que és a la dreta, hi ha l'escut del Barça amb el vitrall. És preciós, eh? Podeu buscar-ho per la xarxa, si voleu, també.
Això va ser moltes vegades, no m'hi fixo
doncs
mai.
Doncs has de fixar, a dalt hi ha un petit escut amb un vitrall, l'escut del Barça antic del 74, que amb el 75è aniversari del Montal es va ajudar com un mecenatge per l'Església del Mar. I, canvi, doncs et posen l'escut del Barça.
De fet, mantenint la tradició, perquè l'Església del Mar ja es va fer cada esglesieta, no? Cada diòcesi, amb el patrocini dels gremis.
Doncs
ja és això, de la ciutat.
Exacte, cada gremi portava, ho hem vist amb l'Església del Mar, això.
Cada gremi, sí.
Doncs pots fixar-t'hi, buscar-ho a la xarxa, veuràs un escut petitet del Barça de l'època.
Una pregunta que vam fer l'altre dia, canviant de tema absolutament, però ja per rematar només amb aquesta pregunta, el Sánchez acaba la legislatura...
Puta.
Sí?
No.
Jo crec que no.
Tu creus que no l'acaba?
No, que fins al 27 que li toca. No, aquest aguantarà fins al final.
Ah, que sí que aguanta.
Sí, aguanta.
Aguantarà la legislatura,
no,
sí.
No t'havia entès acabar el 26.
Aguantarà sí, aguantarà no. Sí. Vale? Jo també aguanta. Més que res perquè si plega no té res a guanyar, no? O sigui, està clar.
No, plegar no plegarà mai perquè si plega és que serà... Bueno, els que, ja veus com van de maldades.
Censura, no la faran.
I necessita informació.
Espero que no hi sigui. Espero que no hi hagi la moció de censura.
I el Zapatero és culpable d'algú?
Jo, per mi, crec... Jo, clar, no ho sé. Cada cop surten més coses, però no creguis mai el que fan aquesta gent.
Són
trileros, eh?
Per això. Ara estan mamant el que hem mamant nosaltres durant 5 anys, eh?
Sí, i també a vegades va bé que les coses en donis compte quan et diuen, això et tornarà tu. No, jo no, sóc l'establishment. No, no és l'establishment, és una altra cosa. No, a mi no em passa.
L'establishment està més amunt.
Sí, exacte. L'establishment
no el coneixem.
Altres esferes. Potser hem d'anar amb el jefe de la Sagrada Família a buscar-lo, eh? Vull dir que cuidado, eh?
Ei, per cert, això em recorda que tenia una porra pendent.
Ai, sí.
Qui guanyaria les eleccions del Madrid.
Sí. Ah, sí.
Ara just, eh?
Jo vaig perdre.
El Jordi Quintana va dir un mexicà, l'Enric va dir Florentino, el Nico, el mexicà, Màrius va dir un mexicà, jo ni flaus, i el Jordi va dir el Florentino. Per tant, sapigueu
que...
El Jordi Pau.
Jordi va dir el Florentino.
Si el mexicà va perdre.
Sí, però bueno, canviem de rol, canviem de tema, però per primera vegada en molts anys un 30% dels socis no han votat el Florentino. Vull dir, això...
No, és que feia 20 anys.
No, però vull dir que ostres, que ell es pensava que era Déu Nostre Senyor per muntar les eleccions quan les va muntar amb aquella conferència caòtica dient, va, patxulo jo, i us vaig enterar. Vale, hòstia,
El Núñez va fer dues vegades això, okay. De presentar-ho ràpid perquè no es pogués presentar ningú, buscar els avals.
Òbviament.
I ho va fer ben fet. El Florentino no ha pogut perquè hi havia un... Aquí no es demanen avals.
No va acceptar cap cara a cara, m'entens?
És que no tenia res a guanyar. No tenia res a guanyar.
I tenia molt a perdre.
Cara a cara. Has de saber quan necessites. És a dir, l'altre l'ha de demanar i el Florentino va dir, no tinc temps, és que vaig a sopar.
Vaig just.
Vaig a sopar.
Vaig a l'Hormiguero. Vaig al aquell dels Omnis, com es diu, dels Omnis, el Iker Jiménez, Horizonte. Vaig a aquests llocs, com van fer amb l'Euroliga, la vaig presentar amb el puesto més cutre que hi ha. Li va sortir bé, entre altres coses, perquè la gent, hi ha gent molt gran, a més, que amb quatre cosetes ja et venen, sí. I que ja li està bé el Florentino, que es posa els collons sobre la taula, què, paperots, home?
I que porta 13 Champions, tio.
Exacte, i això ven molt. Bueno, 13 no, porta les que porta ell. Porta 6, 7.
Però el tema és igual, o sigui, comprades, no comprades, és igual. Sí. O sigui, ja ens entenem, eh? Però sí, la copa la té el museu.
No digues que tenia com a mandat, que són 6.
Sí, però que la copa la té el museu.
Sí, jo penso que el 30% que van votar en contra detesta aquesta forma de fer, però l'altre 70% el venera.
El venera.
Saps? Si pogués canviar-li el nom de Santiago Bernabéu, li fotria Florentino. Perquè el venera, vull dir, és una visió que tenen de que, bueno, amb ella tot arreu.
I parlant de futbol, Quintana, el d'ayer Cisco t'ha fet una pregunta abans de fer-nos 5 cèntims de...
Com va la cosa?
Com va la cosa al Mundial? Com...
Acaba la primera jornada...
Avui. Pobrets els d'Iran, no?
Bueno, avui ha començat una altra i no sé com ha acabat
els partits. 24 hores no els deixen dormir.
Ha acabat empatat Sud-àfrica.
És un Mundial desgraciat.
Ostres, a veure, explica't.
Tenim titular, nois.
Sí, home, primer l'Infantino, que és el president de la FIFA, que perquè passis una idea, era l'hostessa del sorteig de la Champions, que era un senyor suís, que feia de teure boles de la Champions, no recordeu? L'Infantino? Era el que estava al costat i venia i deia, teu la bola, va, la mano inocente. I d'aquí es va aconseguir fer, bueno, un 10 per ell, es va fer president de la FIFA, que és el més gran que hi ha a nivell mundial. Crec que no hi ha coses més grosses, potser ser president dels Estats Units i poca cosa més. És molt bèstia el que mou la FIFA. Pensa que és més gran que l'ONU. Hi ha més països afiliats a la... més equips, més estats i països afiliats a la FIFA que estats hi ha a la ONU. Perquè l'ONU només tenen estats independents i quatre illes. Aquí tenen molts països. Anglaterra està partida en quatre, però són les federacions.
Més gran que el COI?
Sí, no, que el COI no, que l'ONU, dic.
No, que el COI, si és més gran que el
COI. El COI, no ho sé,
perquè... Comitè Olímpic Internacional.
El COI t'obliga a anar al Regne Unit amb els quatre estats.
En aquest sentit, sí, clar.
El que fa una N. Digues.
El COI. és desgraciat perquè no pot ser que un equip de futbol agafi i digui, no, tu no pots quedar-te aquí, et deixo venir perquè sóc un tio, el Trump diu, sóc un tio, escolta, home de Déu, pots venir a jugar, però el que acabi fot el camp, perquè com sigui a les 2 de la nit venen 4 tios i et foten tiros. No, això ens fan les coses així. Ve un àrbitre de Somàlia país que està defenestrat, és veritat, estan en guerra i sense govern allà, considerat el millor àrbitre d'Àfrica. I el senyor aquell el van rebre, a més, quan marxava cap als Estats Units amb banderes i tot, perquè van dir, hòstia, no, i un tio de Somàlia se'n va fer d'àrbitre. I el Trump diu, no té la visa. Bueno, el visat, no té el visat. No te'l dono, tu és de Somàlia, que és un país enemic, fora d'aquí, i no entra, no ha entrat. I l'Infantino, el senyor que traia les boles de la Champions, es queda tan ample. No, senyor. En comptes de llepar-li el cul i dir-li, et faig... És que té collons, tira la cosa, eh? El va fer, quan va fer el sorteig del Mundial, el van fer... com es diu allò, com si fos un premi Nobel de la Pau, doncs el premi de la Pau de la FIFA, creat de nova construcció, el va fer l'Infantino, amb el Trump, que ja començava a iniciar guerres ja. I en canvi, noi, no pots deixar-me, sí, com a president de la FIFA, o com a secretari general, com es diu, has de dir, no, perdona, el meu àrbitre vindrà, eh? No, què és això de que em deixis un àrbitre fora? Me'l pots vigilar si vols, però no. I no, és igual.
A més, es podia haver buscat una solució salomònica arbitrant a Mèxic, per exemple.
No es podia perquè s'havia fet el sorteig i la logística... el tema de l'arbitratge, no sé per què. Algú hi ha que no es pot
arbitres
fer.
A Mèxic, ja
imagino
està.
Que ja estava tot pactat i, clar, no pots agafar un àrbitre i portar-lo.
Però i aquest fet de que jugui Ghana, Uzbekistan,
sí.
Iraq, Iran...
No, això té una raó, i Curaçao.
És bo, és dolent...
Bueno, per mi és dolent, però mira, no està malament. La FIFA... tenia fins ara, crec que la mida ideal, que eren 32 equips, que si vas a mirar, els dos primers de cada grup se'n van als vuitens de final, són 8 i 8, 16, són així, no? Ho vaig dir bé, no? 32 equips. I ara han dit, no, fem, volia fer 64 equips, que és una locura, fem 48 equips. I ara et dones compte que, clar, hem de donar més gent. Itàlia s'ha quedat fora, perquè Europa només té 15 places. I en canvi ha entrat Curaçao, que és una illa on juguen a béisbol, el Boston Red Sox té el Seidan Rafaela, que és...
Sí, a més és que habitualment si jugués Itàlia Curaçao quedarien 7-0.
Una va quedar 6-7-0, 7-1 amb Alemanya el divendres passat, diumenge passat. S'han passat amb el nombre d'equips, no pot haver-hi tants equips, ho sento molt, i si vols me'l fas per rànquing. Ara tenim uns partits, ara no, però després es posa tot bé, perquè tenim 700 de final, 32 equips que passen de 48, que el que farà serà que al primer criba hi hagin equips dolents, tipus, perquè és el millor tercer de quatre, eh? Curaçao no, però potser vindrà Ghana. Bueno, Ghana compta amb el futbol italià.
No, Ghana són forts,
eh? Encara. Els africans són molt bons. Però tens equips allà d'Uzbekistan i aquests llocs que no tenen el nivell per jugar a futbol. Cabo Verde buscaven uns jugadors per trobar, i un el van trobar per LinkedIn. Perquè van estar buscant que hi havia un senyor que jugava, era dublinès, que estava jugant a la segona divisió, crec que era de Dublín, que és...
Irlanda,
exactament. I el van trucar perquè van veure que tenia arrels capverdianes. I ha vingut a jugar i va jugar. El porter té 40 anys, un xicot que juga a la segona divisió de Portugal i s'ha quedat sense equip. Tenia 500.000 seguidors a Instagram. Ara té 10 milions. L'home estava feliç. I ara...
Aquests són els que van empatar amb Espanya.
Amb Espanya, sí. Els capverdians, sí. Allà tenen...
Bueno, va jugar a Espanya contra ells mateixos, segons l'acudit, no?
Sí.
Perquè hi havia l'acudit que Espanya jugava contra el Cap Verd, un Cabo Verde, un soldat de color verd, saps? Bueno, un guàrdia civil de color...
Cabo Verde té un gran jugador del Real Madrid, que es diu Tavares, Edi Tavares, que fa 2-21 al Real Madrid, és l'única cosa que té en vol bàsquet, futbol no gaire... I un jugador que ha jugat contra l'Igualada, que és el germà, que juga a Saragossa i va venir a les Comes, el campió de l'Igualada, que no fa gaire.
Estan parlant de bàsquet.
Bàsquet. Però futbol, tot i que cap, és una illa, Cabo Verde, no? És una illa...
I per acabar, Quintana, sí, hi haurà sorpreses al Mundial o no?
No.
No, l'altre dia vaig veure un joc que explicava molt bé les poques possibilitats que té un equip favorit de guanyar. I exposava de la següent manera, deia, no, fase de grups, posem 80%, perquè és molt fàcil passar, no? Tres partits, sí, és molt difícil, sí. És una gran sorpresa.
Tres partits i passen...
I passen dos-tres.
Dos-tres.
És molt difícil no passar, has de fer una cosa horrorosa, no? Vale, però llavors venen els 700 de final. Què poses? Va, jugues contra... Uzbekistan, eh?
Vinga,
70%. Ah, vinga, va, 70%. Després ja jugues contra... Ucraïna o Polònia o no, hi ha una coseta més arreglada. Bueno, posem igualment, escolta, tirem amunt, 70%, va. 70-30 és una barbaritat, però bueno, és igual, tira, tira. Llavors arriben els quarts. Llavors, què passa? Com fas la probabilitat de tot això? Multiplica.
S'ha de multiplicar, sí.
Sí, però després, clar, tens...
I tirant amunt, et quedava un 0,25.
Sí, però un quart. El que passa és que aquí hi ha factors externs que no són només estadístics, sinó que són també, per exemple, com passa amb el tennis. El tennis, tot són eliminatòries, no hi ha fase de grups. I comencen també a 3200 de final, crec que són. Potser els grans comencen a 700.
Amb canalla que arriba de la fase prèvia.
I la majoria de vegades, llevat aquest any, que un estaven esgarrats i altres no, la majoria de vegades guanya el Federer sempre, guanya el Nadal, guanyava el Nadal sempre, guanya aquest noi de...
Eren partits d'entrenament.
I va guanyant sempre els mateixos, tot i passar cribes d'un sol partit. Per tant, l'estadística aquesta és el mateix. Factorial, també, quasi, però amb valors
esportius. Però sí que és veritat que en aquest cas, quan es fan els sortejos, clar, no t'enfrontes un Federer Nadal a la primera ronda.
Però en el futbol sí.
No, però no, en el futbol tampoc.
Sí,
no,
sí,
no.
Pot haver-hi un Espanya-Argentina a 16 de final.
No, si dona mala sort, sí.
Ja va passar el Mundial de 80.
Si hi ha mala sort, sí, però... Lo normal és que passi com en el tennis, és a dir, fan un sorteig de... Clar, el primer, no sé si us ho veu en el tennis, però el primer es posa a dalt, el segon a baix, no? El tercer a baix, el quart a dalt. És, sempre hi ha una diferència. A semifinals jugaria el primer contra el quart i el segon contra el tercer.
Està tot dirigit perquè els quatre de dalt de tot, les quatre cantonades vagin.
I els primers partits són d'entrenament amb gent que ve de la fase prèvia.
Però amb el futbol tens una cosa que no passa amb el tennis, que és que el tennis està posat ja de bon començament, el número 1 del món... Aquí, el número 2 del món, a l'altre arista. El número 3 a l'altre arista i el 4 a l'altre arista. Tenim perfecte. Però aquí no. Hi ha una fase de grups. Si Espanya ja ha empatat un partit, ja. Sort que va empatar a Uruguai i Aràbia Saudita. Però si Espanya queda al millor tercer, cosa que podria passar, i Argentina queda primer, pot haver-hi a la primera criba, 700 de final, 32 equips, una Espanya i Argentina. Llavors no és com el tennis. Aquí pots trobar-te dos favorits, superfavorits de bon començament.
Però, clar, perquè no estan indexats.
Exacte. I això, estan una mica indexats. Una mica. Sí, a l'hora de fer el sorteig, hi ha uns caps de llista que omplen la primera línia dels grups. Després hi ha uns segons equips que omplen la segona fila dels... És a dir, no és allò que diguis, hòstia, Espanya l'he tocat Uzbekistan, Cap Verd i Guayaquil.
Seria lo lògic.
Un sorteig curt, i en canvi un altre grup que és França, Anglaterra, Argentina i Guayaquil. Pues igual, no? No, això no pot passar.
Per entendre's, el número 2 passa a ser número de 32, número 29... per culpa de la fase de grups, automàticament el número 2, que pot ser, no sé qui és, pot ser Argentina, i automàticament passa al cantó, perquè per creuaments t'ha tocat el creuament lògic, però com que has quedat tercer del teu grup, ja no pots jugar, jugues al puesto dels dolents, i et toca jugar un bo.
I això el que ocasiona? Que hi hagi sorpreses com que Ghana arribi a quarts de final.
Però llavors el problema que hi ha és que passa com l'oli i l'aigua. No sé per què, amb els mundials de futbol, sí, de tant en tant una petita sorpresa, però... Això passa així, però a semifinals ja no arriba cap d'aquestes.
No.
Cap ni una, No troben allò. Uzbekistan acaba de... Curaçao, que és impossible, acaba d'arribar a les semifinals. És impossible matemàticament. Hòstia, no, això no pot passar. Passarà a Alemanya, França, Argentina, Brasil, o... Nova Itàlia. O Portugal.
Això m'interessa, que tinc un client italià. Tu.
No està fora.
Per què no són els italians?
3 anys seguits quedant-se fora de la fase de classificació. Per poder entrar als mundials, com que només van 64, Europa es parteix en trossos. De manera que tu has de guanyar la teva lligueta. Espanya l'ha passat sempre des del 78. Itàlia cau. No ho entenc. Té 5 copes del món, té jugadors brutals i no passa. Ara, per evitar això, ho han canviat. Faran com la Champions. És a dir, faran una lliga suïssa, de manera que tu jugues partits, però la lliga és tothom allà. I, per tant, se suposa que aniran quedant els bons a dalt. Tu vas jugant partits contra un del número 1, un dels grans, un dels menys grans, un dels menys petits, i un dels petits, i un dels molt petits. I se suposa que els molt grans tots anien passant a dalt. I així no hi haurà el d'Itàlia, que porta 3 anys seguits sense jugar. No és normal. Que Itàlia no hi sigui, i Curaçao sí. No és normal. Sento, amb tots els respectes, amb Curaçao.
Bueno, però jo entenc des del punt de vista de que a l'Àfrica, per exemple, que tingui 6 o 7 equips, pues això promociona el campionat del món a l'Àfica.
No té tants.
Bueno, és igual, però si en tingués 2 en lloc de 5, M'explico? Sí, clar, en canvi ara els de Ghana, els de Cap Verd, els de... no sé, Nigèria no s'ha classificat.
No, Nigèria no, el Senegal.
Algèria, el Senegal, tots aquests estan pendents de Sud-Àfrica.
Sí, el Congo, gent, República de Bolívia.
Tota aquesta gent, mira, són sis. Tota aquesta gent està pendent. Està pendent del...
S'ha quedat fora a Camerún. És un negoci, no?
Sí, clar, exacte. Però... Mira, ara han fet una cosa que et sorprendrà, Cisco. Han creat, com que juguen als Estats Units en unes hores intempestives, han creat en mitja... a mitja part, o sigui, al minut 22, 23, 24, quan la pilota surt a fora, l'àrbitre para amb una pausa d'hidratació. I us, home, està bé, perquè jo s'està jugant a Las Vegas com a 40 graus, a 40 graus, hòstia, doncs és normal, no? Aquí ho fem, també, quan arriba l'estiu, també parem, escolta, arriba un moment que la Federació Espanyola diu, pareu, perquè és que la gent s'escaurà aquí estomacada. Però, clar, ahir, per exemple, es va jugar un partit plovent a 19 graus i van fer la pausa.
No, veiem això.
Perquè hi ha denuncis.
Sí, això estava prohibit. Estava prohibit perquè el futbol són diferents als altres esports. I el futbol sempre deia, no es pot parar un partit per la meitat.
És que no, jo he vist partits que han canviat, eh?
No es pot parar.
Després de la pausa i d'estació.
Llavors la FIFA va aprovar que per primera vegada de la història en aquest Mundial es puguin fer anuncis a mig, perquè van dir, les empreses paguen 100.000, 200.000, 300, perdó, 100, 200, 300, 400 milions de dòlars per poder tenir un Mundial, de patrocini, i per poder, perquè val, buf, és una borrada els calés que valen, o els volem d'amortitzar, si no només tenim començament de partit, mitja part, final del partit, on tothom marxa. I per tant hem posat això a la meitat, quatre quarts en comptes de dos.
El Daikin ha pagat una pasta.
Ja ho va reclamar, perdona, ja acabem.
Un rotllo, patadero, ja, però a nivell ja, tristo,
Ho va reclamar això el 94 als Estats Units i la FIFA no ho va acceptar. Ja està, deixem el futbol, vinga.
Molt bé.
Se'ns avorreix el...
Estic fotent uns badalls aquí. Bueno, és que ja, si home, és molt maco, però... Hòstia. Bueno, què?
Però vosaltres...
A un any vista, no? Hi ha d'eleccions. Què diu el Màrius? Què dius algú, Màrius?
Sí, home, sí. És que tornem al futbol perquè us volia preguntar pel Cucurella.
El fossar de les Moreres no s'enterra cap traïdor, però és igual, deixarem que ja s'ho trobarà.
Però com a mínim tindràs un company, no?, perquè s'haurà de rapar, no?
Ah, sí, s'hauria de rapar.
Ell va dir que o rapar-se o sigui, no, que si anava al Madrid ell es raparia. I per tant,
això ho va dir, però les paraules se les emporta el vent i els tuits d'Instagram es poden esborrar, també.
Sí.
No raparà.
Què en sabem de les eleccions d'aquí, Piera?
El que anava a dir.
Algú té informació?
Jo anava a preguntar si vosaltres teníeu informació de com està el tema, Piera.
Hi ha una informació de que les regidores, saben que és la Neus i la Susana, han passat al grup mixt, perquè ens entenguem, no? Han sortit de la formació d'Esquerra, jo és que és l'únic que sé, però bueno, és un moviment esperable, segurament, i que... Passa arreu.
Home, ara si tu em dius això, jo entenc que llavors, diguem-ne, que la directiva d'Esquerra Nacional ha guanyat el torça braç amb la Neus, en el sentit de que la Neus deia que no sortiria d'Esquerra, no?
O no.
I que no es pregui...
O potser aguantat, i l'aguantat han dit aquí... També
sí,
jo,
sí,
no,
sí, però llavors vol dir que Esquerra queda en mans... De la Nacional d'Esquerra,
sí, diguem-ne,
no?
Poses,
és a dir, si tu passes al grup mixt vol dir que, diguem-ne, ja te'n vas d'Esquerra, no? Entenc,
sí,
no?
Sí,
et
desvincules, sí.
Et desvincules, no?
Vull pensar que sí, no?
Jo
no m'hi he trobat mai.
Per el que has dit ara, llavors entenc que el Torçabràs l'ha guanyat, l'executiva, el Torçabràs per dominar Esquerra, no? La cosa estava molt dividida, semblava, no? El Torçabràs l'ha guanyat.
Què és Torçabràs? M'agrada aquesta paraula.
Un pols.
Un pols, torçabràs?
Sí, oh. Sí, un pols. Llavors això suposo que, no?, dona a entendre que ha guanyat Esquerra, no?, i que per tant hi haurà, a les pròximes eleccions hi haurà...
Canvis. Però la gent canvia també de puesto, no?
Jo m'imagino que la Neus es presentarà amb una llista pròpia, no?
Igual que va fer el Madrid.
Jordi Madrid, sí, ho va fer també.
Igual que va fer el Madrid, vols dir?
Pot ser.
O això se'n va amb els socialistes.
Podria ser-hi el més lògic.
Ja veurem, si no es...
Perquè com a Esquerra no es podrà presentar, perquè clarament ja l'han fet fora.
No, Esquerra no.
I per cert, a nosaltres que ens toca, diguem-ne, la Baixa Noia, a mi m'agrada parlar de la Baixa Noia, vam viure a les últimes eleccions municipals unes fotocòpies, no?, quasi, canviant cosetes, unes fotocòpies, el que és Masquefa, Hostalets i Piera, en el qual el pacte Esquerra-Socialista semblava que ja estava signat abans de les eleccions. Penseu que això pot tornar a passar, tal com van les coses? Potser Masquefa no ho coneixem tant, però Hostalets i Piera sí.
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 En política tot pot passar.
Sense cap problema, no?
Sense cap problema. Sense cap problema.
Ningú, però inclús amb el que ha passat amb la Neus a Piera, també?
Farem tres, és igual.
Ho farem tres. sense cap inconvenient.
Clar, jo no sé, no sé com...
El que és que el dividir perds regidors, també, clar. La suma no és la mateixa.
Clar, perds el número de vot...
Oh, sí, sí, home, si cal, farem pactes, sí, home, sí.
Quan acostumen a sortir les llistes, a faltant 5 o 6 mesos, a faltant 10? Ara deuen faltar 11 mesos.
No, més, bastant enllà, eh?
Sí, cap a 6 mesos.
Cap allà, el... no sembla recordar que el març o abril...
Encara... Març o abril? Sí, sí. Dos mesos abans?
Sí, jo crec que sí.
No, no, número 5 són al cap. No? Són al maig.
Són al maig.
Sí, són final de maig.
Final de maig.
Pues a mi em sembla que l'abril estava mirant a veure qui es presenta, a veure qui no. Crec recordar, vaja.
Bueno, i ara ve l'època d'inauguracions, pintures i...
Avui sopant farem una altra porra. I te la guardes, eh? Com aquesta.
Digue-la.
Home, no.
No es pot dir. No vull dir perquè vull dir, sempre passa el mateix, no? Falta un any, com que no poden... Que són tres mesos...
Sí, au, si no
que
sé
no es pot
són.
Inaugurar res. No sé dos o tres és. Mesos, que no, o sigui, des del febrer, març...
El març ja no es pot fer res.
Ja no es pot fer res, però a veure, és quan es col·loquen cartells, i es pinta, i... futur... Va, no sé què, entitat, futura construcció...
Quan hi ha una associació de veïns que fan inauguracions...
Jo hi hauria cartells que posaria, ara sí que sí... No? I després, d'aquí 4 anys, ara sí que sí, que sí. I al final apareix un cartell i diu, ara sí que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. I a sota, jo què sé...
De verdad, de la buena.
Te lo juro por Snoopy. No? Sí, sí.
És... No sé com dir-ho, perquè ningú s'ofengui, però la política municipal, vale, en primer grau, no? Perquè és la més propera, és molt agraïda, fins i tot, no? És molt agraïda perquè, bueno, pots treballar per la ciutadania propera, oi que sí? Però és molt ruïn. És molt ruïn, o sigui...
Proximitat fa això, eh?
És aquest ganivet de dues fulles, no? Et permet gaudir, doncs, perquè possiblement hagis pogut ajudar els teus conciutadans. Hòstia, això sona tan poètic.
Bueno,
però al mateix temps els pots putejar a nivell 10.
Avui ho saps? Hem viscut nosaltres els hostalets, no? De que s'ha inaugurat amb la col·laboració de la Diputació, el Consell Comarcal i l'Ajuntament, s'ha inaugurat un mercat setmanal als hostalets.
No el teníeu abans de mercat?
No teníem mercat.
Ostres, però en medieval no hi era?
Els dijous al dematí, bueno...
No sé.
Però des de feia molts anys no hi havia.
No, per això.
Llavors, el dijous, ja no és allò del mercat de la fruita de l'estiu de Piera, no, un mercat, diguem-ne, amb la intenció de ser un punt de trobada setmanal, el dijous al dematí.
Com el de Piera, vols dir?
Sí.
Ah, vale, perfecte, sí. Molt bé.
Dijous al dematí i amb l'ajuda de... No sé què han fet exactament cadascun d'ells, però Diputació, Consell Comarcal... I
Ajuntament.
De fet, la foto seu molt xula perquè a mi m'ha agradat, o sigui, veure pues, l'alcalde, no? el Gerard i el Jordi com a junts des del Consell Comarcal, junts a la fotografia, doncs, hòstia, doncs, home, és allò que dius tu, no? El que deies tu ara, que hem pogut fer una cosa pel poble, no? Tots dos, hòstia.
Home, està molt bé això.
Per què hi ha tants mercats el dijous?
Perquè ja paella, no sé.
Exacte, dic, dijous, ho estava pensant.
Dijous paella,
estava
diu.
Pensant, dic,
pues no sé per què. No crec que sigui estratègia.
Exacte. Quina relació hi ha
no
entre
sé què té a veure amb
la paella.
Jo crec,
exacte.
Jo crec
són manies meves?
No, a tots els dijous.
Veus?
A Piera és dissabte.
Sí. Però allò no és un mercat.
A Tordera abans era... On és a Sant Esteve? Sí, però diumenge és el dematí? Sí, diumenge és el dematí, no?
Bueno,
però el van moure,
Cap Morastre hi ha la paradeta de la Montse.
No, però parlo de quan vas pel polígon de Sant Esteve, abans hi havia un mercat abans
sí,
i banda
laterals. Sí, era diumenge.
Diumenge al dematí, me'n recordo.
Bueno, el diumenge el mercat de Coibató és impressionant.
Veus?
Impressionant. I però
el
encara,
diumenge.
El diumenge. També un altre mercat de referència és els monjos, Santa Maria, i el de referència, jo diria que és el més gran de Catalunya, és allà a Tordera.
Sí, a Tordera, però ara han canviat, abans hi havia diumenge i ara l'han canviat a...
O sigui, però el de Vilafranca el dia vaig anar, el de Vilafranca el dia vaig anar i també era molt bèstia, eh?
Sí, però aquests són referents. Sí.
Com passa que no...
Igual també en deu tenir, no, de mercat o no?
Bueno, hi ha mercat d'antiguitats cada últim diumenge de mes.
Però no hi ha mercat municipal.
Això és una descàrrega.
No, jo diria... Com?
Una descàrrega.
Què vol dir descàrrega?
Un mercat d'antiguitats.
Sí, vas al mercat d'antiguitats cada últim diumenge de mes.
Se'n diu descàrrega. No vas per la carretera i descàrrega, la més famosa és la de Cardedeu, perquè enganxen cartells de tot arreu.
Hi ha carquinyolis també, hi ha Cardedeu.
Carquinyolis i carquinyoles.
El que sí que pot passar és que Igualada tingui mercat municipal fixe, no?
O edifici.
No, no en sona, eh?
Un edifici, no?
Ah, sí, mercat, sí, home, i tant, però
una plaça.
No, però un mercat de diari, un mercat com el de la Boqueria, però petit.
Això hi és.
Mercat de la Masuca,
sí. Llavors, per tant, potser no fa falta el mercat.
Un ambulant.
Però un ambulant no fa falta.
No, però és un mercat de menjar, bàsicament, eh?
Això, jo entenc que el mercat ambulant està en llocs on no hi ha mercat.
Sí, però de tant, abans que posaven al costat del mercat, feien un mercat...
Amb un buit, també fan un demograt.
Un mercat al costat del mercat de planters, crec que era, i després, no, planters està dalt. Crec que un mercadillo al costat, però no te sabria dir si ho fan ara, perquè...
Gran paraula aquesta, el mercadillo, eh? L'hauríem de catalanitzar, aquesta. A veure, mercadillo.
Si es pot dir mamarratxo, si en català es pot dir mamarratxo...
Mercadillo també.
Mercadillo també es pot dir.
I per mercat, suposo que el mercat de Calaf.
Sí, home.
Per què?
D'aquí ve l'expressió, no?
Sí. Jo no he vist, no sé si fa un mercat o no, però, hi ha una expressió que dius, això és com el mercat de Calaf.
Quan és disbauxa, és garbuix.
Però fa un mercat de Calaf.
Això està molt bé. Això està molt bé promoure... Però ha de ser el poble qui li doni vida, perquè si no els firaires no et vindran.
Està clar.
Punto,
Però jo suposo que aquí han intervingut la Diputació, el Consell i l'Ajuntament posant-hi calés per dir, escolta'm, veniu 3 mesos i proveu, us donem els beneficis, diguem-ne, no? No i, a sé més, com, i a més a més no el que obtingueu, però doneu-li vida.
No sé com
on es podrà aparcar?
Home, a veure, jo t'ho dic, si jo fos venedor, no? Diria, escolti, però jo aquí no fotré ni un quarto, ets... T'asseguro 3 mesos de quartos, però has de venir cada dijous. No sé, m'invento, eh?
No,
jo ho faria, és una inversió bona.
No es podrà aparcar, perquè vindrà gent de Piera, vindrà gent de Masquefa...
I no, home, no, si són 3 parades, no? 4.
A 3 parades, només?
Home, no ho sé, no?
10, he sentit a dir.
Home, 10 parades, home, però Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do,
ja vindrà gent de Piera a mirar.
10 parades, sí, si són 10 parades, sí.
Sí, i Sant Esteve, sí. I els llocs a dir...
Bueno, però, però allà tens l'aparcament allà darrere al casal, aquell descampat, que ja pots aparcar.
Ah, vale.
Per aparcar 50 cotxes allà, ja està.
I quina hora serà? I on diu el 6?
Al matí, al davant de l'Ajuntament, a la plaça. A la plaça. Jo li dic a l'1 d'octubre, perquè li havien dit... li vam demanar de posar-li 1 d'octubre, al final no es va posar, però al davant de l'Ajuntament.
Posició del Pedrís.
No, la de l'Ajuntament. El Pedrís és davant del casal, diguem-ne.
Sí.
No davant de l'Ajuntament. El tros davant de l'Ajuntament.
Una mica més avall.
La plaça de Cal Figueres.
Sí.
Vale? Allà mateix. Jo voldria acabar, perquè per pensava que parlaríem de les municipals, volia parlar amb una inauguració que s'ha fet a Tossa, i la vull comentar perquè m'ha semblat una idea magnífica, una residència d'avis amb habitacions i lofts. I m'ha encantat la idea.
O sigui, dius, i què?
Loft, un pisos petits.
Un piset. O sigui,
una habitació amb un lavabo i una cuina. No? Uh-huh. Una terrasseta per prendre el sol, deu ser l'hòstia de cara o el que vulguis, no ho sé, no en tinc ni idea, no ho he preguntat, però aniré a preguntar. Perquè...
Que pots anar-hi, ja?
No, però he trobat una idea molt, molt interessant. És a dir, se surt de lo que és la residència típica i aquelles persones que estan soles... És a dir, a mi m'agrada perquè sempre he pensat que la persona que necessita ajuda, necessita ajuda. Estàs en un hospital, necessites un infermer o una infermera, escolta, cap problema. Però aquella persona que l'única cosa que li passa és que està sola, dius, hòstia, ara sortir del seu pis per anar a parar en una residència i rebre cuidados al costat d'altra gent que no necessita respirador per dir alguna cosa, ja és enfonsar-lo en misèria, no? I d'aquesta manera, dius, hòstia, tens tots els serveis. Un dia tens un mal de cap, tens un metge, o pots fer bicicleta, o pots fer el que vulguis, perquè tot està centralitzat, però tens el teu loft, no? Entres i surts quan vols, tens el teu loft, estàs focalitzat.
Però no socialitzes, llavors.
Mare?
No socialitzes. Si
sí, 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 pots socialitzar amb tota la gent,
igual,
o no.
Igual al revés, és al revés. I
o no. Clar, perquè allà al costat hi poden haver 10 lofts d'aquests, perquè són 10 persones, solteres o casades, és igual, però que volen viure en aquell espai de dir, hòstia, vull sentir-me acompanyat per un metge, per un fisio, que em facin el dinar, si no tinc ganes de fer el dinar, doncs vaig al menjador, no? I vaig trobar una idea molt interessant, que jo no he sabut veure per aquí. Llavors us volia preguntar si vosaltres coneixeu algun lloc com aquest. Perquè vaig trobar molt interessant. Dic, hòstia, els calés públics doncs, podríem fer servir per això, també.
Hi ha uns pisos, els pisos viu bé a Igualada. Que
com?
Pisos viu bé.
Viu bé?
Que no són
ben mateix. Ah, viu bé, sí. Viu bé, perdó.
No funcionen igual, però que són també... No és el mateix, eh? Però també són coses que ha fet l'administració sí. també. I són tots junts, també. Jo crec, perquè clar, una persona que va a la residència, tu pots enviar-lo tranquil·lament amb un piset. Si no vols, si l'Ajuntament t'ho subvenciona i no sé si el tema de que és caríssim, és una empresa que costarà el ronyó ara que està una mica bé per posar-lo en formol
és el que he de preguntar, falta preguntar això
on quedaré, perquè clar, si es viu sol es quedarà al pis, però bueno, això ja és una altra cosa.
El que sí que és molt interessant i barrejo amb això, per això m'interessava aquesta notícia, és perquè Martorell també vaig conèixer fa un any allà al centre uns pisos en el qual viuen gent necessitada, que no es pot valdre per ells tots sols, però els donen un apartament dintre d'un bloc de pisos amb tot de serveis comunitaris, amb persones que inclús, perquè us fa una idea, tenen professionals que els ajuden a endreçar la roba.
Bé.
Perquè aquest és el nivell, no? Però en canvi poden viure sols. Sols, entre cometes, en un espai, diguem-ne, amb infermers, menjador social i tot el que vulguis, no? I ho vaig trobar superinteressant, perquè dius, home, una cosa que dius, estem pagant impostos, però, cony, serveixen, en aquest cas, serveixen per alguna cosa positiva, no?
Sí, si ho fa l'administració, un 10, amb aquestes coses.
Sí, no?
Oh, i tant.
No. Escolteu-me, estem arribant al punt límit. És l'últim programa de la temporada.
Sí.
El 2026.
No,
esperem retrobar-nos l'any que ve. Un últim missatge.
La temporada, que
la temporada vinent, perdó. M'agradaria que diguéssiu una última fase de comiat o no sé, alguna cosa. Xisco.
Ara trencaré jo, eh?
Tancaràs tu?
Sí. Anem per Podregà.
Bona revetlla.
Mal us pesi, Espanya quedarà campiona del món.
No fotis.
Ah, hombre! Quina manera d'esgarrar la tertúlia.
No fotis. Jo acabo dient que els catalans de les pedres han fet pans. Bon vespre a tots, bon estiu, i ens veiem al setembre, si Déu vol, que esperem que ho vulgui.